Atenció! Ràdio 4 adverteix que tot allò que sentiran en els propers minuts, les imatges sonores del darrer somni, poden ferir la sensibilitat d'alguns oïdors. Si vostè es considera una persona molt circunspecta i no és gens partidària de la gresca en parella, li aconsellem que tanqui ara mateix el seu aparell de ràdio. Els que continuïn sintonitzant-nos, benvinguts al nostre programa.
El darrer somni.
Un recull de narracions viscudes o somiades al calor de la nit.
El remoreig de les aigües inspira sentiments de tendresa.
Les onades i el seu brugit invariable comuniquen sensacions serenes i harmonioses amb l'entorn que ens acosta a la idea d'amor quimèric, deliciós i immillorable.
La barca.
Jo penso que no hi ha res més estimulant i captivador com fer l'amor dalt d'una barca de rems enmig del Mediterrani. M'encanta.
I la barqueta es va allunyar per la mar mansa, ella avança sense pressa perquè bé sap el que estan fent els dos amants.
Ens acostem, suggestionats per l'ambient, a la vora de la mar, a frec d'aigua.
Sortim remant i somniant alhora. Aventures romàntiques, envoltades d'una atmosfera salada i plàcida, però també viva i enèrgica.
El mar comunica estímuls vitals que ens allunyen de l'enrenou quotidià, de l'avorriment i dels compromisos feiners que comprimeixen la nostra independència.
D'entrada haig de dir que si una cosa m'excita sexualment més que cap altra és la remor del mar i el so rompent de les onades, plàcid per a molta gent, però tremendament estimulant per mi. El trencant de l'aigua contra les roques o la sorra de la platja m'enfulleix, i no parlem ja del cant del mar xocant amb la carcassa d'una barca de rems sense cap altre soroll que el del propi mar i la respiració del teu company al costat, estimant-te. L'amor en aquelles circumstàncies és més pur, més sincer, més despullat d'artificis, molt més profund. Només el mar, la barca i el so del propi cos fent l'amor. Precisament quan vaig conèixer en Miquel. Era a la vora de la mar, on sovint hi anava a passejar. Ell feia el mateix, justament en direcció contrària a la meva, i alguna cosa especial va sorgir entre els dos, amb el mar de fons, és clar, un mar que ja mai més ens hauria d'abandonar.
El mar, o la mar, com diuen els mariners i els poetes, ha inspirat tantes pàgines d'aventures, tantes làmines multicolors i tantes partitures melòdiques que a l'hora de buscar paraules per descriure la seva remor és molt fàcil de caure amb tòpics carrinclons.
Al final, les paraules poden arribar a semblar buides. Potser del mar en parlem massa, i el mar és per viure'l.
El cert és que visc completament captivada pel mar. Precisament quan vaig conèixer en Miquel, vaig saber de seguida que ens entendríem fàcilment. Era com una mena de predestinació. N'estava ben segura. Ambdós vivíem encisats per la remor de les aigües, pels dibuixos canviants i irrepetibles de les onades. Unes onades que, per cert, prefereixo força exaltades, potser en correlació amb allò que ha esdevingut el nostre amor. Cal recordar que aquell primer passeig amb en Miquel, la nostra primera cita, va ser precisament en barca, en una petita barqueta de rems, similar a la que finalment ens hem comprat per a ús exclusiu de les nostres escaramuses sexuals. Des del primer moment, la nostra passió mútua ens va fer comprendre que aquell era el medi idoni per fer l'amor. En plena mar, primer, més tímidament, van començar les nostres relacions amoroses, amb les carícies per tot el cos, mentre ens anàvem despullant, tot deixant-nos gronxar per l'encís captivador dels cims amb que feia la barca. Una barca que inevitablement duia el nostre amor a una autèntica deriva.
Barquejar a la deriva, tot una situació per la parella inspiradora de paraules d'amor a la llum de la lluna.
El desig d'un i l'altre coincideixen en un acoplament corporal propiciat pel balandreig persistent.
El mar es converteix en mitjancer de passions a mida que es va perdent de vista el litoral.
Sempre he pensat que no hi ha res més apassionant que fer l'amor dalt d'una barca. En Miquel i jo ens idelim, és la veritat. Quan ens anem acostant al mar i sentim de lluny la seva remor, jo ja començo a excitar-me, a posar-me neguitosa i a sentir el desig de tot aquell amor que en Miquel sap donar-me. Un cop embarcats, procuro tornar-li tota aquella passió, compartida tan sols per la nostra barqueta i per les onades trencant a la ribera de la platja, cada cop més llunyana. Aquell apassionament mutu del Miquel i meu s'incrementa nerviosament a mida que anem remant mar endins i mar endins amb la nostra embarcació. Allí el món, això és veritat, és per a nosaltres com dos, compartit tan sols a vegades amb alguna gavina despistada que s'apropa encuriosida pel nostre amor tan exaltat. Exaltat precisament per causa de l'entorn que tant i tant ens atordeix. Amant per mi. Sap com m'agrada sentir-me acariciada per les seves mans, al mateix temps que em gronxo acompanyada pel mar que tant estimo. Ell sap trobar el meu clítoris amb una habilitat sorprenent, donat suposo el continu moviment del nostre improvisat catre d'amor. En Miquel sap perfectament que té una bona aliada en la remor de les onades, que m'excita tant com les seves pròpies carícies.
I si a la platja vas, i si a la platja vaig, i si a la platja anem? Que si una cara et trobes, si una cara em trobo, si una cara trobem? I si tu prens el sol, i si jo prenc el sol, i si prenem el sol? Que si jo veig una dona, i si tu veus un home, si és que som nosaltres? I mira tu quina casualitat que ens ha tocat per viure, que és que aquella dona ets tu i aquell home sóc jo.
Un escenari incomparable, el cel blau i les plàcides aigües de la Mediterrània en el darrer somni d'avui a Ràdio 4.
Fer l'amor no és solament ajuntar dos cossos analosos l'un de l'altre.
Fer l'amor és també deixar-se dur pel turbament de la proximitat, deixar-se captivar per unes paraules dolces o deixar-se fascinar per l'entorn màgic que envolta cada relació.
Si l'entorn és propici com la cantarella seductora de les onades, si l'escena és tan atractiva com una barqueta surant damunt les aigües, no és difícil d'imaginar que la parella que s'endinsa cap a l'horitzó acabarà per rendir-se i sucumbir a l'encís humit i lasciu.
És del tot irremeiable.
Fa uns moments recordava la nostra primera cita, aquell primer tímid passeig en barca. Després, en Miquel i jo hem tornat al mar una i altra vegada tantes que ara mateix dubto de la meva capacitat per fer l'amor i arribar a l'orgasme en cap altre lloc que no sigui el mar. Ni el millor matalàs farcit amb les plomes més suaus i sofisticades podrà mai substituir el dolç gronxador de les ones en ple Mediterrani. És tan fàcil fer l'amor dalt la nostra barca. Només cal deixar-se dur per l'atractiu embriagador del moviment de les onades trencant a babor i estribord de l'entranyable embarcació. Quan ja no queden racons per descobrir, per explorar i per ser acariciats, ens disposem aleshores a culminar el nostre joc particular. En Miquel introdueix el seu membre a la meva humitejada vagina i arribem junts, suaument però apassionada, al cim de la nostra unió, amb el balanceig permanent de les onades de fons. El Miquel, el mar, la barca i jo som els únics elements d'aquella passió i el sol o la lluna, segons el moment, els únics testimonis del nostre amor.
Continuem fruint d'un intens passeig en barca. La parella, sense cap altre testimoni que les estoiques onades del Mediterrani, impassibles davant tot l'enrenou que estan ocasionant.
Ja se sap que el gronxament alternatiu d'una barqueta pot excitar pensaments eròtics i percepcions una mica alterades i ardoroses.
És potser la reacció del cos davant de tanta placidesa sinuosa i ondulant.
Fer l'amor de la nostra barca és apassionant i engrescador com cap altra cosa. Però no vull amagar que també té els seus perills. Més d'una vegada, amb l'excitació natural de la còpula, hem anat a parar en Miquel i jo a l'aigua. Hem rodolat abraçats caient per la borda, capficats en el nostre joc. És també una altra sensació força estimulant. Completament despullats, nedant o fent l'amor agafats a la vorada de la nostra petita nau. Allí hem tingut més d'una experiència al·lucinant. L'orgasme marí és una variant que m'agrada molt repetir de tant en tant. Sigui com sigui, dintre o fora de l'aigua, es pot dir que jo no sóc capaç de fer l'amor lluny del meu Mediterrani. Quan sento el so de les ones encrespades, tot el meu cos es dispara, mentalment relaxat però físicament excitat, per complaure en Miquel com ell em complau a mi mateixa, perquè el cert és que els dos fluïm de la mateixa obsessió amatòria. De la nostra barca i un cop acabada la primera fase de tocaments i de carícies, m'agrada posar-me sobre el Miquel, asseguda sobre les meves cames. Llavors, només amb el moviment de la barca i una suau pressió per part d'ell, em fa sentir com una descàrrega elèctrica que no he pogut mai sentir en cap altre lloc.
En tota relació, s'agafen costums que es tornen imprescindibles.
Els hàbits quotidians esdevenen rutines o vicis obligats.
No és bo, però, capficar-se en convencionalismes estrets. S'han de buscar contínuament noves experiències.
Serà qüestió de provar-ho en autobús o en taxi, per allò de buscar una certa originalitat amb positures i noves percepcions.
El cas és fer l'amor sempre, a tota hora, en qualsevol circumstància i de la forma més impensada.
Realment cap altra cosa m'excita tant com la remor de l'aigua del mar, el so de les onades i el xip-xap dels rems en els nostres passejos en barca. Uns passejos que acaben a l'alta mar, amb el suau relliscar dels nostres cossos fent l'amor. En Miquel i jo ens vam conèixer a la vora del mar, potser predestinats a ser l'un per l'altre, això és cert, amb les ones com a testimonis permanents de la nostra unió. L'apassionament amb què fem l'amor en Miquel i jo, molt difícilment el podríem aconseguir en cap altre indret. D'això no estic ben segura. La nostra barqueta s'ha convertit en l'etern vehicle de la nostra ardor. Sort, però, que sóc molt previsora i abans de sortir de casa cap a les nostres excursions sexuals, agafo per si de cas cada vegada una bona bossa de plàstic, perquè en Miquel és un enamorat del mar, sí, com jo, però encara no hi està prou acostumat. I el balanceig de les onades agafa cada basca. Que sort que en tinc de les bosses, perquè de veritat ens sap molt greu embrutar encara més el Mediterrani, prou fastigós que està el pobre. Quan arriba aquell moment, quan en Miquel comença a treure fins la primera papilla, reconec que l'encant i l'apassionament del nostre amor se'n va fer punyetes. Però jo continuo pensant que algun dia aconseguirem superar-ho, perquè no hi ha res millor per fer l'amor que deixar-se gronxar per l'impuls excitant de les onades de la nostra Mediterrània.
Thank you.
de la meva infància juguetejant per la platja i amagat darrere canyes del meu primer amor per la teva llum i color a qualsevol lloc que vagi i a caramulla l'arena guarda'm els jocs i les penes jo que la pell tinc aquell gust amargant les flors a temps que han deixat en tu cent pobles de caceres a Estambul perquè pintis de blau les llargues nits dels hiverns i a força de desventures tenim es fonda i oscura a tot on baixa roja s'acostumar o mosos com a revolta el camí som cantants, som mentider m'agrada el joc i el vi tinc ànima marinera I mission is Mediterrani. I te tances i te'n vas després de besar la costa. Jogant amb les ones blanques te'n vas pensant en tornar. Ets tan ben com una dona amb perfums de mambreada. Senyora i que s'estima que se coneix i que es té mai. Si un dia per el meu mal ve a cercar-me a la parca espitjau el mar. I a mi enterrau-me sens dol entre la platja i el cel allà a la falda d'un món més alt que el vell horitzó vull tindre una bona vista.
Aquest ha estat
El darrer somni.
Un recull de narracions viscudes o somiades al calor de la nit.
Avui us hem ofert La Barca, un conte original de Toni Soré, escrit especialment per Ràdio 4, que us hem presentat Marta Bobet
i Eduard Elias,
amb la col·laboració interpretativa de Pilar Sampietro.
Mescla i tractament del so, Josep Blesa i Ignasi Victòria.
Adaptació i realització, Josep Maria Adell.
El darrer somni.